Avui, a Aula ELAC, sabrem quines propostes fa la Fundació Bofill per millorar la comprensió lectora dels infants. A la secció Què ens expliques, alumnat de la Peles Mestres ens parlarà del festival de curtmetratges que ha protagonitzat. A la secció Aula News, sabrem com s'està potenciant el programa de suport emocional als instituts i visitarem una exposició de dinosaures. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Sant Josep Alpí ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. Les dades sobre comprensió lectora de l'alumnat català estan per sota de la mitjana dels resultats a Espanya i dels països de l'OCDE. La Fundació Jaume Bofill ha presentat recentment un estudi en què analitza els motius d'aquesta baixa comprensió lectora i fa 7 propostes per revertir la situació. Per conèixer aquestes propostes tenim avui amb nosaltres a la Mònica Nadal, que és directora de recerca de la Fundació Bofill. Mònica, moltes gràcies per acompanyar-nos de nou, perquè la Mònica ja ha estat altres vegades aquí explicant altres projectes de la Fundació Bofill. Comencem una miqueta per les dades estadístiques, no? Què ens diuen aquestes dades estadístiques sobre com és la comprensió lectora a Catalunya?
Doncs les dades estadístiques des de fa més de 15 anys ens diuen que els nivells de comprensió lectora a Catalunya són baixos. Són immerescudament baixos, per dir-ho així. Tenim molts alumnes amb un nivell de competències baix i molt pocs alumnes amb un nivell competencial alt. Quan la major part dels països acostumen a tenir un gruix de l'alumnat amb competències altes i després un grup molt més petit amb competències baixes. I la segona cosa que ens diuen és que, a més, aquells alumnes que més o menys se'n surten, que més o menys tenen, doncs, estan a la mitjana, són competents en nivell, amb textos de dificultat mitja-baixa. Mentre que en altres països el gruix de l'alumnat és competent amb textos de dificultat mitja-alta. Per tant, tenim un problema important de molts alumnes amb baix nivell de comprensió i molt pocs amb alt, i els que més o menys amb textos que són relativament senzills comparats amb altres nois i noies de la mateixa edat en altres països.
Si a més us relacionem amb l'origen d'aquests infants, si són alumnes que han vingut de fora, que tenen altres llengües, els resultats encara són pitjors, el qual també té bastant de sentit si no controles la llengua, no?
Efectivament, els resultats són més baixos quan tens alumnat que té altres orígens, però ja no és només una qüestió d'origen, és també una qüestió de la pobresa. La pobresa impacta molt. Per què impacta? Doncs perquè sovint, en entorns de major pobresa, la capacitat que tenen les famílies de crear un clima lector a casa, doncs per les seves circumstàncies, o perquè treballen moltes hores, o perquè estan molt estressats, o perquè ells mateixos, doncs, tenen un baix nivell educatiu, no poden acompanyar els fills i filles. De totes maneres, això no és una condemna, perquè, de fet, el que ens diu la recerca és que la comprensió lectora és un tipus de competència que, si es treballa bé a l'escola, és capaç de reduir molt les desigualtats per raó d'origen. Així com hi ha altres competències que l'escola té més dificultats, amb la comprensió lectora tenim ja molta recerca, sabem molt bé com s'aprèn i què s'ha d'aprendre en cada moment, i si l'escola això ho treballa bé, és capaç de revertir les desigualtats d'origen. Després, per suposat, doncs, si tens una família que llegeix i que parla de la literatura, o que, doncs això t'enforteix, et fa més fort, no? Però no hi ha cap raó per la qual no puguem, per dir-ho així, o estiguem condemnats a tenir baixos resultats, no?
Per què és tan important la comprensió lectora? No estem parlant d'aquest nen que agafa un Jerónimo Stilton i no acaba d'entendre què li passa al Jerónimo Stilton. Estem parlant d'alguna cosa més, no?
Estem parlant d'alguna cosa més. És molt fundacional. És molt fundacional. La comprensió lectora és molt, molt important perquè és tenir una bona comprensió lectora, és a dir, ser capaç d'entendre allò que llegeixes, que no és només entendre literalment, és entendre els implícits que hi ha en el text. És capaç de connectar allò que diu el text amb altres coses que tu saps. La comprensió lectora és complexa, però és molt important perquè sobre la base de la comprensió lectora tu pots anar adquirint coneixement cada cop més sofisticat. Si tu tens una comprensió lectora feble a quart de primària, serà difícil que després puguis anar adquirint coneixements. És el que diem, que fins a quart de primària aproximadament tu aprens a llegir. i a partir d'aleshores ja llegeixes per aprendre. Si a la base la tens malament, serà difícil que puguis anar entenent textos cada cop més complicats. Aquesta és una raó. La segona, que quan llegeixes, en realitat tu aprens a prendre distància en el món. És a dir, hi ha un procés quan llegeixes en què et poses en la pell d'un altre personatge, d'una altra opinió, d'una altra, i per tant desenvolupes l'empatia. I això és una competència clau per moure't en el món. Una deficient comprensió lectora dificulta que les persones siguin capaces de posar-se en la pell d'altres i d'entendre que altres tenen punts de vista diferent. I n'hi ha finalment un altre, que és quan més llegeixes adquireixes més vocabulari, raonaments més sofisticats. I això són instruments que et serveixen també per pensar-te a tu mateix i per posicionar-te en el món. Si tu disposes de poques paraules i de pocs conceptes, tampoc et saps interpretar a tu mateix ni el teu lloc en el món. Per tant, és important des del punt de vista del desenvolupament psicològic, és important des del punt de vista del desenvolupament social, no?, de les teves relacions amb els altres, i és molt important des del punt de vista de la teva capacitat de seguir aprenent al llarg de la vida. No?
Podem dir llavors que si no tens una bona comprensió lectora, no tindràs les mateixes oportunitats en el món que una persona que sí que les té?
Claríssimament. I la recerca és supercontundent. És a dir, de fet, els alumnes amb nivell de comprensió lectora més elevat sistemàticament obtenen millors resultats en tota la resta d'aprenentatges, perquè tenen uns fonaments prou sòlids en els que anar incorporant altres coses. A més, aquestes coses que passen sovint, no? Quan més competents ets llegint, més gust tens en llegir, perquè més satisfacció et produeix, no? I quan més llegeixes, més competent ets i més vas enriquint el gruix de coneixements que tens, de paraules, de vocabulari, etc. I quan menys competent ets, més difícil se't fa llegir. Però pensem que és molt important, perquè a vegades hi ha una cosa que jo crec que és important. Associem, com tu ara es deies, a Jerónimo Stilton, no?, la comprensió lectora amb el gust per la literatura i pels llibres. I és important. Però pensem que tant si ens agrada llegir com si no ens agrada llegir, llegir és una competència fonamental després, doncs, per relacionar-te amb l'administració, per entendre una factura, per desenvolupar un hobby, si t'agraden els cotxes, poder llegir i seguir aprenent.
Per tant, llegir uns subtítols en un TikTok.
Pel que sigui, exactament, per entendre les coses. I a vegades focalitzem molt, i és important, en el gust per la literatura, però fins i tot hem de fer lectors molt competents, fins i tot amb aquells nens que no els agrada la literatura, per la raó que sigui, però bé els hi pot agradar un llibre de mecànica, o els escacs, o l'astronomia, els ocells, o el que sigui, no? I els hem de fer molt competents, tant si els agraden els llibres com si no, no?
Tu comentaves que no podem dir que això és un lastre ja per tota la vida, que això no té solució. Vosaltres heu analitzat el per què. Per què ens està passant això? Podem repassar així una miqueta quins són els motius?
Doncs mira, ens passa perquè durant molts anys Catalunya ha invertit en educació menys que altres comunitats autònomes. Si inverteixes menys, és difícil obtenir els mateixos resultats, i això és important. Tot just ara pensa que estem revertint els nivells d'inversió educativa que teníem el 2009. El 2009 hi va haver unes retallades brutals arran de la crisi del 2008, i aquestes tot just ara, fixa't quants anys han passat, tot just ara els estem revertint. Per tant, hem estat gastant molt poquet. En un moment en què les aules s'han fet molt complexes, aquí l'Hospitalet n'és un exemple, no? La societat avui és més complicada. Aquest és un primer element. Després tenim un segon, que és també important, és que no identifiquem a temps l'alumnat que té dificultats i quines dificultats té. L'adquisició de la comprensió lectora, dels hàbits de la lectura, és molt complexa. Està feta de microhabilitats que s'han d'anar adquirint a cada etapa del procés educatiu. És a dir, comença als 3-4 anys amb la consciència fonològica, després la descodificació. Hi ha moltes habilitats, no? I hi ha nens i nenes que, per raons a vegades biològiques o neurològiques, s'encallen en algun d'aquests punts o tenen algunes dificultats. Els hem d'identificar quan ho veiem, i molt aviat, perquè això es pot revertir. Clar, si ens esperem a que tenen 12, 13 o 14 anys per identificar que tenen una dislèxia o algun altre tipus, ja fem molt tard, no? I no identifiquem bé. Ni tenen els docents, i aquest és un tercer element, com deia abans, tenim molta recerca. Avui en dia fa 50 anys que se sap com s'aprèn a llegir i escriure, què cal que passi i també quines són les estratègies que permeten adquirir aquestes habilitats que s'han d'anar assolint. I aquest coneixement els docents no el tenen. no s'ensenya prou sistemàticament a les facultats i després, en el dia a dia de l'aula, no tenen els instruments per poder-ho fer de manera eficaç. Llavors els docents s'estan esforçant molt per ensenyar a llegir als nens i nenes i no necessàriament les estratègies que fan servir són les més eficaces. Llavors cal transferir tot aquest coneixement als docents.
Perquè... I això està passant només a Catalunya?
Això està passant més a Catalunya que en altres llocs. Saps què passa? Que hi ha nens i nenes, ningú aprèn a llegir sol, val? Però com dèiem abans, hi ha nens i nenes que per l'entorn familiar que tenen, per la predisposició, doncs més o menys se n'aniran sortint. El problema és que tenim un 40% de nens i nenes que no n'aprendran espontàniament. Cal acompanyar-los en tot aquest procés. I aquí és on està el paper crític del docent, del professional de l'ensenyament. I jo crec que els docents no tenen aquesta. Nosaltres una de les propostes és precisament doncs, que el currículum sigui molt més explícit de què és el que ha de passar en cadascuna de les etapes i quines són les bones estratègies que fan que aquella habilitat concreta es pugui desenvolupar. I per tant, i quan veus que hi ha un nen que s'encalla, poder aplicar l'estratègia que permet desencallar-lo i continuar-lo. O si hi ha un nen o una nena que té un problema doncs, de dislèxia o algun altre problema cognitiu, doncs posar els suports necessaris perquè necessitem que tots siguin competents. No?
I un altre dels motius que també apunteu és el tema de falta d'acompanyament fora de les aules, no?
Clar, encara que l'escola ho fes espectacularment bé, que cal que ho faci, no? Per dir-ho així, la competència lectora és una competència que es desenvolupa també al llarg de la vida, no és una cosa que s'assoleix, pum, a quart o a sisè de primària i després listos. No, no. Com et deia abans, es desenvolupa al llarg de la vida i quan més la fas servir, més forta i més robusta que és. I per tant, cal també un entorn que la afavoreixi. Cal que tota la societat, les famílies les primeres, però el conjunt de la societat entengui que això de llegir i de ser competent en comprensió lectora, llegir el que sigui, és fonamental. No és una qüestió de hi ha nens que els agrada llegir, nens que no és crític. No? Llavors, hem d'assegurar-nos que la família ho saben i tenen els suports per poder crear un entorn lector. No cal que els pares els llegeixin cada dia, si ho fan, millor, quan són petits. No? Un entorn lector, però també al barri, a la comunitat, a la relació habitual amb la biblioteca. Un entorn que afavoreixi la lectura. Necessitem materials de qualitat, no només de literatura, d'altres coses, perquè els nens i nenes tenen aficions i gustos d'astrologia, de mecànica, d'ocells, del que sigui, no? de fer vídeos, manuals ben fets. En català, per exemple, falten molts materials, si volem materials d'aquest estil. Hi ha molta literatura, però falten aquests altres materials. És a dir, hem de prendre consciència col·lectivament que si la lectura no està en el centre de les estratègies educatives, o sigui, fer alumnat, o fent nois i noies i ciutadans lectors, tenim el futur bastant compromès i més encara quan pensem que en un entorn digital en què les màquines faran moltes coses, les màquines per dir, necessitarem humans amb competències més esmolades, diguem-ne, més capaços de fer coses i de raonaments complexos i a raonar se n'aprèn llegint.
Si et sembla, ara fa uns dies hem visitat un parell d'escoles d'aquí del barri i hem parlat amb mestres que s'encarreguen doncs, d'això, de treballar la lectura i la comprensió lectora. I ens han donat doncs, unes pinzellades de com veuen elles aquest tema i d'alguns problemes que elles han detectat. Anem a veure-ho.
Molt bé.
Bueno, últimament ens trobem que és una cosa que costa treballar i que agafin aquest hàbit de lectura, tot i que com a escola doncs, tenim a les franges horàries els 30 minuts de lectura. Quan és infantil, primària, sí que al cicle inicial, normalment fem la lectura més individual a l'adult, acompanyar a l'infant. Quan es van fent més grans sí que busquem doncs, lectura en parella, lectura guiada, fan una lectura d'un llibre. Busquem estratègies no, per donar-los aquest gust per la lectura i que agafin no, l'hàbit lector, però és veritat que costa.
De fet, a part de les franges horàries de 30 minuts cada dia, tenim també expressió i comprensió oral, que aquí dividim el grup, que això també ens permet doncs, poder treballar en grup reduït, que sempre és molt millor.
Els costa molt, moltes vegades preguntar el que no entenen, llavors tot això també dificulta la comprensió i busquen la immediatesa. O en comprensions lectores que treballem ens adonem que si la resposta no està directa també costa.
Llavors el que sí que intentem, sobretot amb els més petits, és fer una feina molt de consciència fonològica, de treballar la relació del so amb la grafia i que vagin com trobant el sentit a les paraules, i tot també intentem fer-ho mitjançant el joc una miqueta, perquè és veritat que els nens és com, ah, ja està, me l'he llegit, però potser no l'han entès. Des de casa sí que demanem que facin un acompanyament lector, però a més aquí a l'escola també tenim el Llegim en Famílies, que és una hora a la setmana, bueno, mitja hora a la setmana venen les famílies a llegir amb els infants, i després a més també tenim l'Hora del Conte, que això ho incentivem de cara a Sant Jordi. Les famílies poden preparar un conte i venir a explicar-lo a l'aula.
O sigui, seria molt simplista dir que tenen una dificultat concreta. Nosaltres continuem treballant i tenim franges on treballem el gust per llegir. El principal és poder-los motivar perquè aquesta lectura, doncs, ells sentin un gust i estiguin motivats per llegir. Després tenim franges on nosaltres els ensenyem estratègies de comprensió lectora per tal de facilitar aquesta comprensió. Establim estratègies de relació pregunta-resposta, és a dir, que no és una dificultat concreta. Si realment sapiguéssim quina és la dificultat, doncs aleshores ja posaríem remei. Destacaríem que en l'aprenentatge inicial de la lectoescritura els alumnes necessiten un acompanyament molt intens dels adults, i això doncs, fa que l'escola no pugui donar només aquest acompanyament, sinó que necessita també les famílies. Les famílies, l'escola i, evidentment, la comunitat. La comunitat des dels ajuntaments, des d'entitats que acompanyin, des de biblioteques, però principalment és la dificultat que tenen les famílies per acompanyar els seus fills en aquest procés, ja sigui per situacions socioeconòmiques, ja sigui per aquesta voràgine de vida i de dificultats en la conciliació familiar. El fet de que els alumnes vegin que les seves famílies i el seu docent llegeix un llibre, doncs això evidentment estimula i els anima a llegir. I els dona peu a poder llegir i a poder interessar-se per lectures que potser encara no estan al seu abast.
Bueno, hem vist una miqueta també les coses que tu has comentat fins
ara. Ho tenen claríssim.
No? Sí, ho tenen claríssim. Ja ho hem comentat abans del vídeo, algunes de les propostes que vosaltres feu. Heu fet una llista de 7 propostes. Hem parlat del tema del currículum, no? De que en el currículum estigui més clar què ha d'aprendre cada nen, com una de les mesures. Hem parlat també de l'acompanyament fora, però quines altres coses s'han de treballar per millorar, per revertir aquesta situació?
Doncs una altra de la que assenyalàvem abans, no? Hem d'identificar molt tempranament on hi ha les dificultats, que ja ho deien també, no? Identificar on hi ha les dificultats i posar-hi remei o posar-hi... Jo crec que aquí tenim un dèficit important, no? També necessitem, hi ha la major part dels països el que tenen és una institució clau com és la biblioteca escolar, que en el nostre país n'hi va haver, quasi tots els centres en tenien i de sobte van desaparèixer, i ara mateix són moltes vegades magatzems de llibres o serveixen per a altres coses que no són de biblioteca. I la biblioteca escolar és un dinamitzador extraordinari, perquè no només hi ha llibres, sinó que si tens una biblioteca escolar i estem parlant d'una persona, una bibliotecària o un docent que fa funcions de bibliotecària o acompanyat amb un bibliotecari, poden recomanar llibres adaptats als infants. Hi ha d'haver un catàleg, com dèiem abans, de materials molt diferents que permetin motivar i acompanyar l'alumnat. Després necessitem també, com dèiem, programes comunitaris. Programes, tenim a Catalunya un programa que va quedar mig mort i ara es vol, que és Nascuts per llegir, que el que fa és prescriure ja des de que són molt petits a les famílies, des de salut, llegir els fills, perquè al final la comprensió lectora o l'hàbit lector no va només, fins i tot famílies que no saben llegir poden parlar amb els seus fills amb un llibre a la mà, a través dels dibuixos, o explicar contes, o... És a dir, les famílies són un model molt important, tal com deien.
Però igual també s'ha de formar una miqueta les famílies. Jo m'imagino famílies, doncs això, que són nouvinguts, venen d'altres països, no entenen la llengua amb la que estan aprenent els seus fills, no entenen aquells llibres. Com es motiva, mira, o com s'ensenya aquestes famílies a acompanyar els seus fills?
Fixa't que la recerca amb això també és molt clara. El que és important és llegir als fills, no importa en quina llengua. El que és important és parlar. Moltes vegades hi ha societats que no tenen tradició escrita, sinó que tenen tradició oral i tenen contes i contes. Estimular aquesta relació íntima, diguem-ne, entre pares i fills amb la lectura, o amb la narrativa, per dir-ho així, no? És veritat, el repte és més important. Ara no som l'únic país que té població immigrada. I per què se'n surten altres països que tenen nivells semblants al nostre? Està clar que ensenyar a llegir i escriure en contextos multilingües, com el que tenim ara, requereix de noves estratègies, perquè no pots donar res per descomptat. Quan tu tens una població que tota parla més o menys la mateixa llengua, o català i castellà, per exemple, que són llengües molt properes, tu pots donar per descomptat que quan dius certes paraules tothom entén a què ens estem referint, perquè venim del mateix bagatge cultural, però hi ha cultures i hi ha societats que no tenen els mateixos conceptes per referir-nos, o que hi ha coses que senzillament no saben com interpretar necessàriament, o hi ha coses de les que es parlen i coses de les que no es parlen. Tot això, el docent n'ha de ser conscient, perquè no pot donar per descomptat que quan es diu una cosa s'aprèn. Però tot això està molt documentat, com es fa, com s'ensenya a llegir i a escriure en un context multilingüe. Doncs hi ha estratègies, fa molts anys que les sabem, el que jo crec és que la major part dels centres no tenen aquesta informació disponible i fàcil, sinó que se'ls diu d'ensenyar a llegir i a escriure i els pobres, ostres, hi posen la vida, no? Però moltes vegades no rendeix tant com voldrien. No?
Això passa per dos dels punts que vosaltres també apunteu. Un altre és que la formació dels docents ha d'incorporar també tot això, i d'un altre és que ha d'haver-hi especialistes en aquest tema dintre de les escoles, i suposo que això passa per recursos i per diners, que era un altre element que també has comentat
exactament,
al principi.
Exactament. És a dir, tenim un repte que és molt important. I si seguim fent les mateixes coses que fèiem fins ara, no ho resoldrem, perquè, com dèiem abans, la societat ha canviat molt i tenim nivells de pobresa important i de diversitat important, i, per tant, es farà cada cop més complicat. I és complicat. El que hem de fer és acompanyar els professionals a desplegar aquestes estratègies. Llavors necessites això, experts que acompanyin els centres en el desplegament d'aquestes estratègies, que es puguin posar al costat d'un docent que fa la classe d'I3 o a primer o a segon, observi, li plantegi estratègies, li digui, mira, veus això que ha passat aquí, que aquest alumne t'ha respost això, el que li ha passat aquí és que s'ha perdut en aquest punt. I per evitar-ho la propera vegada, el que hauries de fer, clar, ostres, quan els docents, i hi ha centres que ho fan, adquireixen noves estratègies, la feina és infinitament més satisfactòria, perquè tot l'esforç que estan posant com centres, com el que hem vist ara en el vídeo, acaba amb bons resultats. Ara mateix resulta molt frustrant per molts centres que fan un munt de coses i pateixen per assolir les competències bàsiques. Per tant, estem professionals, experts que acompanyin. Quants diners costa? Doncs nosaltres hem quantificat totes aquestes coses, identificació temprana, desplegament de currículum, que això no val diners, biblioteques escolars amb catàlegs potents i dinamitzades, no? Tota aquesta plètora de coses que proposàvem, que no són tantes, però són algunes, a nosaltres ens surt que costa aproximadament 27 milions d'euros l'any. Això és un 0,4% del pressupost.
El pressupost d'educació.
D'educació, 0,4%. 27 milions, que poden dir, quants diners? És la xocolata del lloro. Sí, entenem que, a més, és una competència, com dèiem abans, crítica, que s'ha d'assolir en un moment concret, perquè, si no, després hi ha molts problemes que se'n deriven. Fracàs escolar, abandonament escolar prematur, una inserció massa temprana al món laboral amb tota la precarietat que l'acompanya, una població menys instruïda, davant dels reptes que tenim com a societat, ostres, és una inversió que en realitat és de les que més rendeix. Llavors, invertir 27 milions és igual, 28, 29 o 24. En aquestes estratègies que la recerca ens diu que funcionen, que a més hem analitzat el que han fet altres països que se n'han sortit, i aquest és el tipus de coses que han fet, i tenint en compte la magnitud del problema que tenim a Catalunya, és, francament, no s'entén per què no ho fem ja.
Perquè precisament anava a preguntar que hi ha països tan pròxims com Portugal que ha introduït aquest tipus d'estratègies i que la cosa els hi ha anat bé.
La cosa els hi ha anat molt bé. De fet, algunes d'aquestes mesures, com acompanyar els docents a desplegar estratègies eficaces d'acompanyament a la lectura, són de les que més ràpidament es tornen amb bons resultats. Uh-huh. És a dir, quan els docents comencen a entendre de què va i com acompanyar-ho bé, de seguida hi ha fruits, de seguida hi ha molts més alumnes que adquireixen les competències, no? Després calen tota la resta. Una altra de les propostes que nosaltres fem és que el que estem fent tot sovint quan fem les proves de competències bàsiques o quan es fan aquestes proves universals, és que l'únic que fem és fer com... estem diagnosticant un problema i fent quasi com l'autòpsia, no? De dir, uh-huh, pues els nens no assoleixen, no? Okay. Dir, ostres, i si aquestes proves es fessin de tal manera que donessin informació perquè el centre educatiu, el professional, sàpiga què ha de reforçar? De dir, ostres, identifico que és aquí on tenim el problema. Vale. Si aquest és el problema fonamental, que els nostres nois i noies o nens i nenes tenen problemes amb la inferència o amb totes amb aquestes habilitats que dèiem, uh-huh, no? Que són més complexes, i és aquí on hem d'atacar. Si aquests instruments d'avaluació servissin per a que el centre pogués reorientar les seves estratègies i prioritats, doncs seria un guany pels docents. Obtindrien informació valuosa que els permetria després ser més eficaços en el desplegament. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses que no són extremadament costoses i que són molt eficients i que són les que han fet servir altres països que tenien un problema i que l'han volgut revertir.
Doncs Mònica Nadal, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos tot aquest volum d'informació. És a la vostra pàgina web, que ara sortirà aquí en aquestes imatges, també es pot consultar aquest informe i aquestes 7 propostes de millora, molt interessants. I esperem que la pròxima vegada que ens veiem sigui per analitzar millores en la comprensió lectora.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Fa uns dies us explicàvem que l'alumnat de l'Institut Apel·les Mestres havia assistit a la projecció i al lliurament de premis d'un festival de curtmetratges de temàtica LGTBI, en què ells havien estat els autors dels films. Avui volem saber amb més detall com han creat els curts i què han après en tot aquest procés. I per això hem convidat a 4 alumnes de l'Apel·les Mestres, que són la Elisa, el Jaco, el Marc i l'Itziar. Moltes gràcies als 4 per estar aquí amb nosaltres. Començarem per l'Elisa, perquè l'Elisa va ser la presentadora de l'acte del lliurament de premis, no? Explica'm una mica què és això del Festival de Curtmetratges. Quan vau començar a preparar-los? Quin era l'objectiu? Com ho vau treballar?
Vam començar al setembre, al segon i tercer d'ESO, i ens van dir els professorats que havíem de crear un curtmetratge de LGTBIQ+, i vam començar a crear a poc els nostres curtmetratges i cada un tenia un càrrec, per exemple, el presentador, el que organitzava, el vestiment i tot. I jo vaig ser del meu grup la presentadora, que vaig presentar els curtmetratges.
Et vas presentar voluntària per ser presentadora?
Sí.
T'agrada això de ser presentadora?
Sí, m'agrada participar molt i ser voluntari. Sí.
A banda de LGTBI també hi havia curtmetratges sobre altres fòbies, no?
Sí, sobre transfòbia, gordofòbia i diferents grups van escollir diferents temes.
Uh-huh. I això va ser al setembre?
Sí, al setembre, quan vam començar l'institut.
Ho vau fer molt ràpid llavors, no?
Sí.
Com va anar la preparació i la gravació, Jaco? Va ser fàcil? Em sembla que no us van deixar gravar amb mòbils.
No, ara als instituts no ens deixen utilitzar el mòbil per res, la veritat. I nosaltres pensàvem que podríem utilitzar-ho, però al final ens van donar unes càmeres amb l'esquina podríem gravar els curts. Uh-huh. Al principi pensàvem que seria una mica difícil per la imaginació i per la idea que com ho faríem, la edició i la gravació, sobretot, del curt en si.
Uh-huh. Doncs, però el que és la feina tècnica va ser fàcil.
Més o menys, ens van dividir, en, com ho va dir la meva companya,
en diferents grups.
En diferents grups d'expertos, uh-huh, de cada part del curs. Edició, gravació, eren un mateix, uh-huh, també era muntatge.
Uh-huh.
I bueno, tot això doncs, va ser molt més fàcil perquè cada un de nosaltres sabia què teníem que fer.
I tu què feies?
Jo feia gravació i edició.
Tu gravació i edició, eres el tècnic d'aquestes coses. Marc, va ser fàcil organitzar-se els grups, triar els temes, com va anar?
Al principi va ser més fàcil perquè eren classes que no juntaven diferents aules, però al ser un nou curs era més difícil saber amb qui anaves. I...
Clar, era a principi de curs, és que vau començar al setembre, tot just començar el curs, no?
És clar. I va ser difícil conèixer les persones per a saber què feien millor, què feien millor i què feien, pitjor.
Què és el que més t'agradava a tu de fer? No sé, quin va ser el teu paper, ser director, de muntatge...
Jo vaig fer el guió, però aún així vaig fer un poc de tot, vaig fer una mica en tot. I sobretot vaig salir com personatge principal al meu cronometratge.
Molt bé, què va ser?
Vaig fer la persona que acosava el protagonista.
Que no, d'aquest no, no va ser un dels guanyadors, no tenim imatges, després veurem algunes imatges. Itziar, què va ser el més difícil? El més difícil i el més divertit de tot aquest procés?
El difícil va ser organització, perquè no tothom feia coses, hi havia persones que feien més i persones doncs, que estaven a la seva bola. I el més divertit va ser gravar, perquè era el moment on et posaves nerviós, però després quedava millor i donava il·lusió.
I fer el guió, no sé si... Perquè clar, sembla que gravar és, em poso amb la càmera, gravo, però per fer un curtmetratge primer ha d'haver-hi un guió i s'ha de tenir clar els passos que s'han de seguir, no sé si això va ser difícil.
El guió, una mica, perquè doncs, hi havia persones doncs la lletra no s'entendia molt i després havia de llegir-lo i tenir-lo de memòria per ja després gravar, però... Depèn, la persona tenia millor guió o no.
Tu de què vas fer?
Jo vaig ser directora i el guió, doncs, una companya.
I tu, a part de presentadora, vas ser alguna cosa més?
Jo vaig actuar el meu curtmetratge, no era la principal, però vaig actuar. Era que jo, com era la malota, que em burlava una miqueta d'una companya que havia vingut nou de Marroc. I era així el meu curt.
Llavors, cadascú tenia un paper, no? Hem dit que hi havia el director, hi havia el guionista, hi havia l'organització...
El vestuari.
Anem a parlar d'alguns dels curts que van guanyar. El del Jacob va ser un dels que va guanyar. Vale? Jacob, explica una mica de què era el teu curtmetratge.
El meu curtmetratge tractava sobre un noi nou que venia del Marroc i no es sentia molt bé en si mateix i amb la seva classe, perquè no ho acceptaven, es reien, es burlaven d'ell, es feien burla i no sabia amb qui apoyar-se, no? Diguéssim, sinó que es sentia molt sol, solo. Fins que es va trobar amb una noia que es va fer la seva amiga i el va, com es diu?
Acompanyar
i tot això. I li va mostrar un grup que és el anti-bullying, ho vam dir així, on van buscar la solució a tots els seus problemes i, bueno, més o menys, així va tractar.
I com és que vas triar aquest tema? Coneixies algun cas d'alguna persona que li havia passat això o pensaves que era un tema interessant?
La veritat, no conec a ningú que li passi això, però em va aparèixer un tema molt interessant, sobretot per mi i per els meus companys, perquè del meu grup n'hi havia dos o tres nois, amb mi, que no som d'aquí d'Espanya, sinó d'un altre país. Jo, per exemple, sóc d'Equador. I tenia un amic que era del Marroc mateix. Doncs ens va aparèixer un tema molt interessant per poder parlar i fer el curs i que la gent tingui més clar com no sentim.
Tingui més consciència de com us sentiu vosaltres, que veniu de fora i us heu d'incorporar una nova cultura, una nova llengua.
Exacte, i que moltes vegades pot llegar a ser molt difícil.
Molt difícil. Què va ser el més difícil del vostre curtmetratge?
La veritat, pot ser el guió. El guió perquè teníem que, doncs, fer una història des de zero i això és una mica difícil, la veritat. I... Al principi ens va costar molt perquè no sabíem què fer, no teníem clar la idea, simplement dèiem, vam fer un... o farem un curt així per fer el treball i ja està, però després ens vam posar més amb el tema i doncs, vam triar Això,
el... I el tema de la gravació i el muntatge, bé, no?
Tu... Sí, de fet, em vaig ocupar jo de...
Això us dona bé a vosaltres, no? Si ja ens ho he dit. Vale. Itziar, el teu curt va ser un altre dels curts guanyadors, no? Explica'ns de què anava el teu curtmetratge.
Doncs anava d'una noia trans que pujava a l'autobús, i com qualsevol persona, i després pujaven una mare i una noia, que la noia li encantava com anava la noia trans, però la mare no estava molt d'acord, perquè tenia una altra mentalitat.
Uh-huh. Tenia prejudicis cap a aquella
sí.
persona, no?
I doncs la noia estava, doncs la petita era de que guapa ets, o m'encanta com vesteixes, i la mare doncs la rebutjava, deia no diguis això, però després el conductor doncs estava com dient-li a la mare o ficant-li bronca a la mare de per què cries així a la noia, que la noia trans, doncs que faci el que ella vulgui, és, uh-huh. és el seu cos. I al final doncs s'acaba adonant-se a la mare que no passa res i dient-li també que ets molt guapa. Gràcies. I que li agradava tot. Mm-hmm.
Com és que us va acudir aquest tema?
Doncs,
no sé si coneixes algun cas.
Coneixo algun cas de l'autobús, de típiques persones aquestes, que puja una persona trans i queden mirant malament o rebutjant-la, o sigui, mm-hmm. com tirant-se cap, mm-hmm. cap allà, però... també és que hi havia més d'una idea uh-huh. i la que ens va agradar més va ser aquella.
Què va ser el més difícil? Perquè bueno, estem veient un trosset del curt, però a mi el que m'ha cridat l'atenció és com heu ambientat en l'autobús amb una pantalla darrere vostra, no?
Sí.
No la idea aquesta de... No, ara no anirem a gravar un autobús, però anem a reconstruir com si estiguéssim en un autobús. No sé si això va ser la gravació va ser difícil o
és
el
que...
guió...
Va ser la gravació, perquè clar, no pots anar a un autobús, hi ha molta gent i doncs, hi ha persones que han d'anar ràpid i no pots anar, si una persona està estressada a l'autobús, fer el tonto ahir, seria el tonto uh-huh. perquè és una cosa que no trobes cada dia una persona...
Molestaries,
sí.
no?
Uh-huh. I doncs, vam pensar on fer-ho i vam dir, tenim una pantalla perquè no posem la foto ahir i gravar-ho uh-huh. i així va estar.
I què va ser el més difícil?
L'organització.
Sí?
Perquè és que era una persona no feia res, o una persona estava tota l'estona dient fem això, fem això, fem això, o una persona deia i si fem això, però ja havien fet el guió i tot això.
Uh-huh. És a dir, que el tema de coordinar-vos entre vosaltres, el tema del treball en equip és una cosa que encara s'ha de treballar
sí.
una miqueta més. Vosaltres dos, que el vostre curt no l'hem portat, però també heu fet curtmetratges, què us ha semblat treballar aquesta temàtica? Treballar temàtica LGTBI i tot el tema de les fòbies. No sé si entre els joves és un tema del que es parli molt i que penseu que és interessant o que encara hi ha molt de rebuig. Com ho veus tu?
Jo crec que aquest curtmetratge m'ha semblat molt bé perquè així hi ha algunes persones que veuran que... És que hem parlat sobre la igualitat i més coses i tots aquests curtmetratges ho fem perquè la gent sàpiga sobre que no està tan... O sigui, no pots burlar-te, per exemple, per una persona, per el seu gènere, ni res d'això.
Tu què opines, Marc?
A mi, al principi, no em va agradar molt el tema de fer un curtmetratge basant en aquest tema, perquè per a mi hi havia temes molt millors, uh-huh. però quan ja ens vam posar a fer el curtmetratge en si, cada vegada em feia més il·lusió que es gravassi i que es pogués projectar una pantalla, uh-huh. perquè al fin i al cap són 4 setmanes d'estar treballant a un curtmetratge que no saps si vaig a sortir guanyador o no.
Uh-huh. És a dir, que a part de fer el curtmetratge, el tema de que després hi hagués una gala i això, ho trobes interessant?
Sí, perquè te da la sensació de que no fas un curtmetratge per a res, uh-huh. sinó per que no és que ja és que se te doni un premi, sinó que te fa il·lusió que les altres persones poden veure el teu esforç.
La teva feina. Uh-huh. Us sembla més interessant treballar? Heu estat això, un mes fent un curtmetratge. Uh-huh. Que suposo que, clar, no és només apreneu a gravar, editar, feu coses de llengua, també, d'àmbit social... Creieu que és una forma millor d'aprendre, fer això un projecte intensiu en grup? O us agraden més les classes que us expliquin coses i ja està?
A mi m'agrada fer això que fem, és com ABP, que és cada any doncs fem, que es posen en grups. A mi em sembla molt bé perquè així aprenem més a treballar en grups, a estar amb gent que no coneixem molt i començar a parlar i organitzar, no?, entre tots, i em sembla molt bé fer l'ABP.
Jacob, a tu t'ha agradat?
A mi em va agradar molt, la veritat, perquè és una manera diferent d'ensenyar, la veritat, i de fer-nos consciència de que, del que està passant al resta del món i a altres instituts. I sí, va ser molt bonic, la veritat, aprendre d'aquesta manera. I... no, això.
Creus que és interessant, no?
Sí,
i que aprens coses, no?
Sí.
I molt més pràctiques, no? Com deia
el Marc.
I crec
que aprenc millor d'aquesta manera algunes coses, com la gravació, l'edició, el guió, l'organització, tot això. Crec que es pot aprendre millor d'aquesta manera que amb les classes de tota la vida.
Mm-hmm. Itziar, vosaltres heu après que la feina en grup és difícil, però a banda d'això, com valores el fet d'haver fet aquest projecte?
Doncs molt bé, a mi m'encanta aquest tema de la BP, aunque l'organització... Però...
BP, digue'm, expliqueu-li a la gent què són
sí.
BPs, eh?
La BP és uns projectes que fem cada trimestre amb temes de referència. Uh-huh. I doncs es fan grups de cada classe o si no mesclant unes classes o cursos uh-huh. i acaben sortint doncs coses o un vídeo o una exposició.
És un aprenentatge pràctic, no? I llavors tu has trobat interessant, no?
Jo sí.
Tu, Marc, m'has dit també, no?, que el fet d'això de que després el teu producte el pugui veure més gent ho trobes interessant. Però
sí.
Consideres que has après coses també?
Jo considero que aprens molt més coses i l'aprens millor, perquè al final cap te rius i se te fa divertit, perquè més que treballar amb un professor prestant atenció, treballes amb els teus companys o amics uh-huh. i et diverteixes més.
Doncs Elisa, Jacob, Marc i Itziar, moltes gràcies per venir aquí a Aula LH a explicar aquest projecte. I esperem doncs, que el pròxim sigui igual d'interessant i tinguem uns companys vostres també que vinguin aquí a explicar-ho. Gràcies.
A tu.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Aquest és el segon curs que el programa de benestar emocional en l'àmbit escolar Fem Comunitat tornarà a arribar a 71 centres de la ciutat, que comptaran amb la presència d'una terapeuta familiar socioeducativa que donarà suport tant individual com grupal a tots els agents de la comunitat educativa. Aquest curs, aquest programa municipal, ofereix més hores d'assistència.
Professionals de l'atenció socioeducativa i psicopedagògica prestaran atenció, assessorament i orientació emocional tant a l'alumnat de cada tram d'edat com al professorat i també a les famílies de més de 70 escoles bressol, escoles de primària, institut de secundària i centres concertats. L'atenció serà d'entre 5 i 10 hores setmanals i el ventall de temes és ampli i divers, ja sigui la gestió de les emocions, les dificultats d'adaptació, la sexualitat i la relació escola-família, entre d'altres.
Una de les claus d'aquest programa és tota la part relacional del propi entorn, dels propis agents. Llavors, la relació alumne-escola, escola-alumne es treballa molt dins dels propis centres educatius i el que volem és implicar també en aquesta part relacional a tres bandes, fer-la a tres bandes entre el que és el centre educatiu, docents-direcció, l'alumne i la pròpia família. Llavors entenem que incorporant amb més força aquest element que és la família, doncs millorarem tant el benestar emocional del conjunt, millorant tota aquesta part relacional.
El curs passat, el primer en què funcionava el programa Fem Comunitat, s'hi van dur a terme prop de 2.000 intervencions individuals i més de 800 de grupals. El balanç ha estat satisfactori i enguany es preveuen més hores d'intervenció, sobretot a la tarda.
Posant tota l'atenció i el focus en la família com a agent clau dins del benestar de la comunitat educativa. Però entenem que més enllà de les intervencions individuals que es poden fer durant l'horari de matí, a les famílies els és molt més fàcil poder assistir a una sessió grupal una tarda que no pas un matí. I per tant, el que volem és incrementar el número d'hores d'atenció també a la tarda per tal de facilitar espais d'atenció grupal.
Fem Comunitat és un programa finançat per l'Ajuntament de l'Hospitalet i compta amb una aportació de la Diputació de Barcelona i el suport d'organismes relacionats amb l'atenció social i educativa.
El centre comercial Gran Via 2 convida les famílies a viatjar al Juràssic. Fins l'1 de novembre es pot visitar la Dinoaventura, una exposició de dinosaures de grans dimensions que et trasllada a l'època en què vivien aquests animals.
La Dinoaventura ha arribat al centre comercial Gran Via 2 per convidar tota la família a un viatge trepidant pel Juràssic. Des del passat divendres 3 d'octubre es deixen veure 5 espècies diferents de dinosaures animatrònics entre les plantes baixa i de carrer del centre comercial. A més de simular els seus moviments i rugits, cada dinosaure compta amb un panell informatiu i una línia del temps geològica que explica la seva evolució a la Terra.
El año pasado había otras cosas en pantalla, también era muy bonito, pero esto me ha gustado más.
Hem vist la publicitat i hem vingut a veure'l.
A propòsit.
Sí, sí, sí.
Els dinosaures, quin més t'agrada?
El Tiranosaurio Rex.
A banda de les imponents figures, l'exposició també disposa d'una pantalla gegant on els dinosaures apareixen dins el mateix centre comercial i passegen amb els visitants.
Los dinosaurios es una categoría que no falla, ¿no? Y que es algo que a todo el mundo le gusta, niños y no niños. Entonces, durante el último año hemos desarrollado una pieza de realidad aumentada en la pantalla en la que aparece un T-Rex mientras tú estás paseando por el centro comercial. Es complementar esta experiencia de visita, como bien decías, con una parte más analógica o tradicional, como son la exposición de animatronics de dinosaurios, con algo revolucionario y tecnológico que no existe en otro centro comercial.
La Dinoaventura continuarà fins a l'1 de novembre, en l'horari d'obertura del centre comercial, és a dir, sense comptar els diumenges. Un viatge dinàmic perquè grans i petits convisquin amb aquests mítics éssers que un dia van habitar el nostre planeta.
Seguim parlant de lectura. La secció A mi m'agrada d'Aula LH ofereix habitualment recomanacions de lectures que fan els mateixos alumnes. Aquesta setmana comptarem amb la participació d'infants de l'Escola Sant Josep Alpí. Vam aprofitar la visita a aquest centre per saber com promocionen la lectura en aquesta escola a partir de la dinamització de la seva biblioteca escolar. Un espai que és referent a la ciutat i que funciona des de fa 20 anys i que, a més, ha aconseguit diversos premis. Ens ho explica la coordinadora de la biblioteca, la Carmen Alonso.
La biblioteca és com el pulmó de l'escola, perquè al final els nens han d'aprendre a llegir per poder aprendre altres coses. Llavors els nens passen des d'I3 fins a quart de primària un cop per setmana, fem activitats aquí a l'escola, a la biblioteca, expliquem contes, fem activitats relacionades amb les festes de l'escola o amb continguts que necessitin a la classe i a més fan préstec de llibres, s'emporten un llibre cap a casa i tenen un altre a la classe per fer lectura cada dia. Els preferits de la biblioteca són els còmics, les novel·les gràfiques, ara mateix, el diari de grec, que és com un best-seller, el diari d'una penjada, i els més petits tenen el Camunyes, que si no estigués a la biblioteca no sabem què faríem, i el Cazo de Lorenzo, que són superantics però que continuen sortint i els agrada moltíssim. Sí, sí, l'únic que s'ha d'anar fent feina perquè ells entenguin que la biblioteca és una eina més que tenen a l'escola, s'ha d'obrir en espais que no són sempre de classe, nosaltres l'obrim a l'hora del pati, l'obrim els divendres a la tarda, a les famílies també, els deixem fer peticions de llibres que ells volen tenir a la biblioteca i els portem especialment per a aquell nen que l'ha demanat, després queda a la biblioteca. S'ha de treballar molt, però al final dona el seu fruit, que continuen sortint i els agrada moltíssim.
De quants llibres estem parlant que podeu tenir aquí a la biblioteca?
La biblioteca, a part dels llibres de la biblioteca, també hem de comptar els llibres de la biblioteca d'aula i dels passadissos. I crec que són com uns 4.500 llibres entre tota l'escola. Però aquí hi ha una comissió de 4 mestres que treballem a la biblioteca per renovar el catàleg, per catalogar, per reparar els llibres que es van fent malbé, per atendre els nens quan necessiten un llibre, quan el volen canviar, per tot.
I com us dèiem abans, els protagonistes d'aquesta setmana de la secció A mi m'agrada són dos alumnes de l'escola Sant Josep Alpí. Es tracta de l'Emmanuel i l'Iker, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Emanuel, tinc 8 anys i la meva escola és l'escola Sant Josep Alpí. Avui he vingut a recomanar el diari del grec. El diari del grec va d'un nen que va a l'institut que li agradava molt els videojocs. El grec té un germà i és petit i també té un germà gran. És un llibre que té dibuixos i també lletres. Jo vaig conèixer el diari del grec a l'escola. Un matí vaig deixar un llibre a la biblioteca i vaig veure el diari del grec. És un llibre fàcil de llegir. A mi m'agrada perquè és molt divertit. La recomanaria a tots els nens de quart del món.
Hola, em dic Iker, tinc 11 anys i vaig a l'escola Sant Josep Alpí. He vingut a recomanar aquest llibre que es diu El futbol és per llistos. Aquest llibre va d'anècdotes divertides des de la creació del futbol fins ara. Recordo l'anècdota dels subnoms, que és als jugadors quins subnoms li posaven. Com per exemple el de Messi, que li posaven la pulga. Perquè de petit jugava molt bo a futbol i era molt baixet. Jo vaig conèixer aquest llibre perquè la meva mestra me'l va recomanar. Va recomanar llibres a tots els nens de la classe i a mi em va recomanar aquest perquè m'agrada molt el futbol. És fàcil de llegir i té alguns dibuixos. A mi m'agrada perquè t'explica anècdotes divertides i t'entretens. Jo li recomanaria a la gent que li agrada el futbol.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa municipal d'acompanyament emocional als centres educatius. I també tindrem la tertúlia d'Aula LH, en què parlarem de quina música escolten els infants i els joves. Us hi esperem. Fins dimecres.